Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Dimarts, Barcelona va rebre la visita d'un historiador que fa preguntes incòmodes per tothom.
Qui tiene el poder de la gastronomía en este país?
És José Verasaluce, que presentava el seu llibre El engaño de la gastronomía española. Diu que no es vol deixar enganyar més per aquesta farsa de la revolució gastronòmica. Es pregunta si allò que vam dir-ne cuina d'avantguarda era avantguarda realment, si el model de restaurant a 300 euros al cobert és admissible, si els àpats es poden intel·lectualitzar o si un plat pot ser art. Parla de bombolla, inflada pels mitjans, les agències de comunicació, els poders públics, l'empresa privada i els cuiners mediàtics, esclar.
Són figures idolatrades en un falso messianisme, en una falsa idolatria, i que deben tenir comportaments més ètics.
I recorda que bancs com BBVA o empreses com Telefònica patrocinen i paguen morterades a xefs de renom. A Verasaluce li devem que digui coses que se senten poc o gens en aquest sector tan donat a l'autocomplaença. Se li agraeix que obri el debat i ens obligui a la reflexió.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, i què més ha passat al voltant d'una taula aquesta setmana?
Que algú es deu haver quedat parat quan ha sabut que un xef espanyol ha estat proposat per convertir-se en el proper Premi Nobel de la Pau.
Home, un xef força mediàtic, tinc entès.
I sí, no és l'Arguiñanos, per si us ha passat pel cap. És José Andrés, asturià, resident ara als Estats Units i que probablement l'heu vist en algun dels programes de televisió que ha fet. El cas és que un congressista demòcrata nord-americà l'ha proposat com aspirant al premi per la seva intensa i reconeguda tasca solidària.
I perquè és amic d'Obama i un gran crític de la gestió de Donald Trump, cosa que també jo crec que deu haver animat aquest congressista demòcrata a proposar-lo.
Sempre hi barreges política, ai.
I de què més es deu haver debatut al voltant d'una taula?
Del malbaratament del menjar.
A veure.
Uns experts de la Universitat d'Edimburg han calculat, atenció, que cada any es llencen a tot el món uns 116 milions de tones de productes làctics. 116 milions de tones. Això representa un 16% de la producció total mundial. Tot i que alguns especialistes asseguren que els làctics que es desaprofiten arriben a representar el 30% de la producció total.
Això és una barbaritat, I tot això és menjar que acaba a les escombraries.
Correcte, i tal i com està el món, llençar això és un luxe. L'estudi també destaca que, per exemple, cada any es llencen 178 milions de bosses d'amanida.
Bosses d'amanida.
Aquestes que compres per fer, saps?
Jo no. I encara un tercer titular de la setmana.
Si aquestes xifres de malbaratament alimentari t'han deixat parada, això que sentiràs ara et desconcertarà del tot.
Estic a punt.
Ja pots brindar amb vi gris. No és un vi blanc ni tampoc és un negre, és gris.
A veure, però això dels colors sempre és relatiu, M'estàs parlant del vi rosat
o
de què m'estàs parlant?
Gris, un vi gris. Un vi, diuen que els qui el comercialitzen, que és com un rosat però que té ànima de vi blanc. A Catalunya hi ha un parell de bodegues que en produeixen, per tant, si aquest Nadal us voleu apuntar un tanto portant un vi gris en algun àpat.
No sé si estarà l'última, i ens portarà vi gris en Ramoneda.
A veure, primer escoltem què ens ofereix per menjar i si de cas després escollim un vinet que hi vagi bé.
A veure.
Us presentem un gastrònom que està fet una sopa, un crític tocat per l'onyà i una sommelier, la primera de la collita, tots de temporada i de proximitat. I avui començarem pel dolç. Què us ve més de gust? Un gelat de Ramadera? Unes creps amb salsa de blogger o una plata de pastissers fregits i ensucrats?
Què demanem, Gerard?
Home, la plata de pastissers fregits i ensucrats, a mi... Amb llama,
Amb llama. Crida. Amb llama. Doncs això, Ramoneda, porta'ns això, va.
Excel·lent elecció. Un restaurant caníbal a Berlín.
Bona tarda.
Hola.
Bona tarda.
Mira, ens poses dos xuxos, entens?
Sí, tant.
Vinga, doncs dos xuxos, dos bunyols o brunyols.
I xurros, no?
I xurros, sí.
I un parell de xurros.
I un parell de xurros, també. Sí, amb sucre.
Sí, sucrat, sucrat.
Els clàssics.
Sí, sí.
Vinga, gràcies.
Hem citat Xano Seguer a Montse l'Artesana, una xurreria i pastisseria de Girona que elabora tots els seus dolços de manera tradicional.
Bé, Xano, ja tenim aquí els dos, tenim sis, Dos xurros, dos brunyols i dos xuxos. Què tenen en comú?
Ho has dit molt bé, això, és brunyol, El brunyol és de l'Empordà, no és bunyol. A l'Empordà en diem brunyols.
I mira que sóc valenciana,
doncs
però bé.
Et toca el xurro, doncs, perquè el xurro és valencià.
Xano Seguer és pastisser i codirector de l'Espai Sucre a Barcelona. és un savi dels postres i el món dolç.
Mira que bé, però què tenen en comú? Bueno, són pastes fregides, no?
Sí, això és el factor comú que tenen és la tècnica, que és la fregida, no? Perquè després la massa, però són diferents. Totes les masses de la pastisseria són cosines germanes i tenim les masses més pobres. La massa més pobra és el pa, val? Perquè és farina, aigua i sal i llevats. I llavors, a mesura que en aquesta massa pobreta li anem afegint un ingredient, anem trobant totes les masses de la pastisseria i passem per totes aquestes, eh? Però totes les anem enriquint. Doncs, per exemple, t'explicaré, si en el pa li afegim una mica de greix, doncs tenim un pa de motllo. Si afegim una mica de greix i una mica de sucre, doncs tindríem un pa de Viena. Doncs si afegim, no? I a mesura que anem afegint ingredients, hi arribaríem, jo sempre dic que el cosí ric, no, d'aquesta família, és el panettone, perquè és la massa que suporta més ingredients, més nouvinguts, no? I tots aquests tres que tenim avui aquí, tots són cosins germans, però n'hi ha un que porta més ingredients que els altres. Per exemple, el xurro només porta farina, aigua, greix i sal. Tot això s'escalda, és una massa dura, és una massa densa, que es tira a la fregidora, no? Estira molta, necessites un extorsionador molt potent perquè és una massa molt densa i es fregeix. Llavors, el que seguirien aquí en aquesta família poder seria el xuxu. El que passa que el xuxu el que l'enriqueix molt és el tema del fullat. És un brioix pobre perquè és pobret, una massa que porta farina, sucre, potser algú hi posa algun ou i després, òbviament, sal i llevat, i després tot això va fullat com si fos una massa de croissant. En l'interior, per fer els plecs, no hi posem tant de greix. Per això no és la mateixa massa. I jo sempre discuteixo molt amb la gent, perquè hi ha molta gent que quan fa el croissant aprofita i fa uns xuxus. No, i la massa del xuxu ha de ser més elàstica perquè l'estira és més fina quan l'emboliques amb la crema. Llavors, el tercer dels cosins, que és el brunyol sí, és un brioix ric, on hi va farina, on hi va nous, on hi va sucre, on hi va mantegues.
Però és cert que el xuxu és el que implica més dificultat o més risc per la persona que el fa, pel pastisser? És el més difícil de fer?
Sí. Sí, jo crec que el xuxu és una de les peces que té més risc de la pastisseria. Clar, si tu imagina't, tu fas un sàixer, el millor sàixer del món, no? Amb un glacejat impecable, amb un pa de pessic, no sé què, clar. Si tu segueixes unes normes, aquest sàixer tens un 99% de probabilitats que sempre sigui un èxit. En canvi, amb un xuxu no. Si tu tens una safata de 20 xuxos, el pastisser, si els fa tots 20 iguals, hosti, aquest tio és un fenomeno. Això vol dir que ell té la mà trencada. Això forma part del saber fer del pastisser, saps? De que tot sigui correcte i tal. I té molt de risc, per què? Perquè primer la massa, no? La fullada de la massa, el sistema d'enrotllat, si la crema la fas molt, molt densa, el que passa és que durant la fregida la crema evapora líquids i llavors si tu la fas densa per assegurar-te el tret de que aquesta crema no es perdrà durant la fregida, el que ens trobem és que després de fregir, quan menges el xuxu, de dins està, la crema és molt dura, no? I al revés, si la fas molt tubeta, si la fas molt líquida, que és més agradable en boca, tens molt risc de que aquell xuxu, quan el fregeixis, perdis la crema. Si tu fiques 12 xuxos a la fregidora i un es rebenta, els que estan al voltant amb els esquitxos es rebenten igual, perquè és fràgil, el xuxo és molt fràgil, per això té tant de risc. Però en tot cas, el que ens hauria de dir com es fa el millor xuxu del món és el Ricard Jambert, que és el de Banyoles, que és el que ha guanyat el premi al millor xuxu del món, el concurs del millor xuxu del món.
Fer un xuxu té una certa complexitat, perquè quan el poses dins de la fregidora no surti la crema que porta dins.
Ricard Jambert, de la Fleca Pastisseria Pedrers de Banyoles, és el guanyador del primer concurs del millor xuxu del món. Té 28 anys i en fa 4 que es dedica a la pastisseria.
Nosaltres, almenys, el xuxu l'hem tractat com si fos un croissant, però amb una massa que és de brioix, amb mantega dins, l'hem laminat i aleshores l'hem tallat en porcions triangulars i li hem afegit crema pastissera a dins. L'hem enrotllat, l'hem deixat fermentar i a partir d'aquí doncs, es posa a la fregidora i bé, ja està. Abans fèiem també el xuxu, però no el fèiem tan perfeccionat i bé, aquí estem.
Abans del guardó, Ricard Jambert feia una vintena de xuxos al dia. Ara, en fa 1.500.
De xuxos a la pastisseria Pedrés n'hem fet sempre. Com aquest? No, com aquest fa des que se'm va presentar l'opció de participar en el concurs. A partir d'aquell moment va ser quan ens hi vàrem posar en sèrio amb el meu germà i vàrem decidir doncs, millorar aquesta peça. Bueno, el xuxo, jo penso que més de ser un postre és una peça que, per exemple, es pot menjar per esmorzar o per berenar. Té una certa contundència, però clar, és el que diem, depèn de, per exemple, amb quina oli ofregeixes, depèn de quin greix utilitzis, si utilitzes greix de porc o una margarina o utilitzes mantega, depèn del fregit, depèn de molts factors que fa que el producte sigui menys empalagós. Nosaltres fins ara l'estàvem fregint amb oli d'oliva verge extra. Si es fregeix amb un de girassol, possiblement el que trobem és que, o sigui, el xuxu quedi una mica més oliós, que agafi una mica més d'oli. La dificultat de fer un bon xuxu, jo penso que, o sigui, hi ha dos punts bàsics. Un és tenir en compte les matèries primeres que s'hi posen, que han de ser d'alta qualitat, i dos, ha de ser el procés. O sigui, aquestes dues parts han d'anar lligades perquè pugui sortir un bon producte. Jo penso que tothom que és pastisser és capaç de fer-ho.
Què ha de tenir per tu? El del gem verd és boníssim, ja ho sabem, però què ha de tenir per tu el xuxu perfecte?
Jo crec, mira, el que s'ha d'aconseguir primer de tot amb un xuxu és que no sigui oliós. I el que és molt important és la textura de la crema i buscar aquest equilibri, un equilibri on que quan tu mengis el xuxu hi hagi una quantitat considerable de crema i que a més sigui melós i sigui untuós en boca. Hi ha discussions amb això, però jo no tinc cap dubte de que el xuxu té una forma, jo crec que aquesta forma s'ha de respectar, i que el xuxu ha de ser fregit, farcit, no farcit després de fregir.
Com ho podríem dir, no? És a dir, amb una agulla injectat, l'injectes la crema. Bueno, clar, si ho fas així, tota aquesta dificultat que parlàvem abans ja te l'has carregat.
Exactament.
A la xurreria Montse l'Artesana de Girona continuem parlant amb Xano Seguer, estudiós del món dolç i pastisser de l'Espai Sucre. Sobre la taula tenim xuxos, xurros i bunyols.
Escolta, tu ara d'aquests tres quin agafaries? Jo ja ho tinc decidit.
Jo em sembla que me'ls fotré els tres.
No, jo el xurro. Espera, deixa'm provar-lo, a veure.
Aquest xurro està molt bo, eh? Mm.
Boníssim.
Està molt bo, poc oliós, està molt bo.
En canvi el brunyol ja no ha de tenir, no? Aquest cruixent tan fort.
Tu saps que el brunyol original no ha de tindre forat, eh? És més prim del mig.
Mm.
Es feia més prim perquè quedés ben fregit.
Boníssim.
És molt bo també aquest brunyol. Amb aquest gust de matafaluga. Això és important, la matafaluga és important en el brunyol.
Però quina d'aquestes tres pastes fregides li tenim més estima, més carinyo? I per què?
Això és personal, eh? És una opinió personal. Jo penso que la que hi tenim molt de carinyo és el xuxu, perquè és la que es consumeix durant tot l'any. El brunyol té una època molt concreta. I el xurro, jo crec que no és, tot i que n'hi ha molt de, hi ha consum, no és massa català. Bueno, es discuteixen molts orígens, uns diuen que és madrileny, els altres diuen que és valencià, i hi ha inclús gent que diuen que és extracomunitari, que és de Llatinoamèrica, que no és així, eh? Jo me l'estimo molt el xuxu. Jo sóc un gran defensor del xuxu. Gran defensor.
Bueno, ara en parlem molt perquè recordem el centenari. Per cert, no et mengis els dos, perquè ara me n'emportaré un, que vaig a veure a la besneta del senyor Emili Puig, de la confiteria Puig, que de fet està aquí, en aquest mateix carrer, al carrer de la Cort Reial de Girona, i ella m'explicarà aquesta història del centenari del xuxu, però no sé si és molt gironí això. És a dir, no sé si algú de Barcelona li té tanta estima al xuxu.
Bueno, jo crec que ara ha arribat un moment que sí, que jo crec que és Catalunya en general. Òbviament tothom diu xuxu o xuxu de Girona, doncs fixa't que nosaltres a Espai Sucre fem consultories arreu, i allà on veig brasa jo li poso el xuxu a la brasa de postre, i bueno, és hit, sí. Com allà on veig brasa jo els hi foto de postres el xuxu a la brasa.
Bé, i ara anem abrigats, que de fet per això ens venen de gust tots aquests pastissos, perquè sí que és veritat, no?, que són pastes potser molt relacionades a l'hivern.
Sí, són elaboracions que són una mica pesadetes perquè són fregides, però bueno, això també forma part una mica d'ara de la feina que tenen els pastissers. O sigui, jo crec que a veure quina volta se li donen aquestes elaboracions per convertir-les en unes elaboracions no tan pesades, no tan feixugues, no tan d'hivern com tu dius.
Però m'estàs dient que pastes tan tradicionals com aquestes, imagina't, 100 anys de xuxu, poden evolucionar?
I tant. Oh, i tant, que aquesta elaboració, òbviament, que es consolidi i que es dignifiqui el xuxo de Girona, però també que evolucioni. Bueno, doncs fer un xuxo farcit de gelat o... No sé, jo aquí ho deixo anar, eh?
Gràcies, Xano Seguer. M'emporto el xuxo que ens ha sobrat i ara me'n vaig amb la Cati que m'expliqui això dels 100 anys del xuxo. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Paula, un plaer.
Caminem només uns metres, fins a arribar on era la confiteria Puig. Ens espera Cati Salamià, besneta del pastisser Emili Puig.
Hola, Cati, bona tarda. Què tal?
Hola, bona tarda, què tal?
Escolta, et porto un xuxo d'aquí, de Montse l'Artesana. 100 anys d'aquest dolç.
100 anys, sí.
Com, a veure, explica'm-ho això.
Mira, fa 100 anys el meu besavi, bueno, ja treballava aquí de feia temps, era la seva confiteria, doncs en aquesta confiteria hi treballava molta gent, i venia a l'obrador molta gent a ajudar, aprenents i gent de fora, i sempre, explicat per als de casa, deien que aquí venia un rodamón francès que podria ser molt ben ser que fos un refugiat del final de la Guerra Mundial, que venia quan necessitava diners. I llavors, quan ell ja havia fet, tornava a marxar. I així es va fer diverses estades aquí a casa. I llavors, en una d'aquestes estades, juntament amb el meu besavi, l'Emili Puig, van, suposo que amb un intercanvi, allò, un interès mutu uns amb els altres, el meu besavi estava molt interessat en aquella època per la pastisseria francesa, perquè era una novetat i tenia moltes ganes d'innovar, i li devia explicar que a França es feia algun pastís, un chou à la crème, en deien ells, i ell, bueno, doncs va intentar, amb el que li havia explicat ell i el que sabíem aquí, amb la pasta de full, etc., doncs de crear un... mútuament, conjuntament, van crear el que al final el resultat final va ser el xuxu de Girona.
Sí, ara estem al carrer de la Cort Reial número 15, no? I veiem aquí, doncs, una placa, no?, que diuen: aquesta casa, seu de la confiteria Puig, s'hi va crear l'especialitat dolça anomenada xuxu, perpetuada per delicats pastissers i consumidors exquisits a Girona. No sé si és orgull gironí, això, sí?
Totalment. En el moment que es va crear, ells eren una cosa més, es va vendre com una pasta més, com una dolça més, i va ser una cosa normal. I llavors, amb els anys, es va anar veient que això es feia només aquí. I era una pasta que es feia aquí, no es feia enlloc més. I mica en mica ho hem anat reivindicant que fos nostra. No és una dolça, no és una pasta que sigui ni per Tots Sants, ni per Nadal, ni per Pasqua, ni per Reis, ni per... Llavors el que reivindiquem aquí és que es pugui menjar per esmorzar, per a mitja tarda per berenar, en lloc de menjar, doncs, un croissant, per exemple, que s'ha universalitzat tant. Potser algun dia un gironí se'n va de bohemi a no sé on del món i els explica que aquí tenim el xuxo, i allà creen una nova pasta, doncs, repetint la història. I sobretot diria que el millor xuxo és el que es fa i es menja gairebé acabat de fer. Això, avui dia, amb el sistema de vida que portem, cada vegada és més difícil, però és que és el que realment és el bo, no?
Etimològicament parlant, d'on ve això de xuxo? A més, que no és fàcil de pronunciar per tothom, eh?
Sí, sí, això l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, sempre insisteix molt, i té raó, no? Coneixem moltes vegades una persona que és d'aquí perquè diu xuxo i no diu xuxo. Doncs, etimològicament, suposem que ve del francès, de xu, de xu, que pot ser una pasta xu, llavors, però que es podria haver inspirat en una pasta, el xu à la crème, que és una pasta francesa, i llavors ell ho intentés adaptar aquí amb pasta de full. I, però a part d'això, també es diu que el francès aquest el havia dedicat a una seva estimada i li deia ma chouchou, ma petit chou, que en francès chou vol dir col. I llavors és un diminutiu que es fa servir, no?, amb una persona estimada, amb molts nens petits o així, i se li diu ma petit chou. Tot això és una mica d'allà on es creu que ve.
Doncs moltes gràcies. Ara que ja tenim la feina feta, ens menjarem el xuxo, eh?
Això sempre és bona feina, el xuxo, que és una dolça centenària de Girona.
Gràcies, adeu.
Moltes gràcies.
Un restaurant caníbal a Berlín obre els dissabtes de 3 a 4 de la tarda, amb Paula Molés. Els altres dies, tancat per descans del personal.
Antúnez, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, a veure, tinc força, eh? Portes una branca de pi acabada de tallar i em dius que la vols posar aquí dalt de la porta de l'estudi. Jo no entenc res.
Exacte, sí, sí. Això vol dir que avui parlarem de vi novell.
La Clara Antúnez és sommelier i nutricionista i se la tenim aquí al restaurant Caníbal. Vol dir que toca parlar de les coses del beure. Avui, vi novell.
Exacte. I això de la branca de pi
es
fa des de l'edat mitjana. A les masies, que ja tenien el vi nou, el vi novell, penjaven una branca de pi a fora per indicar que la gent ja podia anar a buscar el vi d'aquella collita. Va quedar en l'oblit durant molts anys i sembla que els darrers 5-6 anys s'ha tornat a recuperar i moltes masies que tenen vi novell ho tornen a penjar. I fins i tot botigues també que venen vi pengen la branca de vi a fora per simbolitzar l'arribada d'aquest vi nou i que no és vell, vi novell.
Vi novell, exacte, nou i novell, eh? I em sembla que hi ha fins i tot data oficial, no?, per veure aquest vi novell.
Exacte, la dita catalana diu que per Sant Martí mata el porc i enceta el vi, 11 de novembre.
Però això ja ha passat, eh?
Sí, ha passat una mica, però bueno, estem encara amb els primers vi novells que estan sortint al mercat. L'ideal és consumir-lo abans dels primers 6 mesos des de que el celler el treu al mercat. Per tant, estem en el moment àlgid d'aquest vi.
És a dir, hem passat l'11 de novembre, però encara estem a temps de veure vi novell, per sort, eh?
Correcte.
És important, per això, dir que vi novell no és el mateix que vi jove, eh?
Exacte.
És diferent. Quina és la diferència?
Normalment l'etiqueta trobem l'any de la collita. Sí. I els vins novells aquest any diria 2018 i s'embotella entre novembre o desembre. En canvi, el vi jove és el que s'embotella a partir del gener.
És a dir, una cosa que em serviria a mi per identificar que estic al davant d'un vi novell, primer hi he de veure 2018,
18.
En aquest cas, eh?
Correcte. I abans que acabi el 2018.
Exacte. Avui en dia, per això, els cellers el fan, em sembla, expressament, eh? Però sempre ha estat així? O abans era una cosa així, com ho podríem dir, més atzarosa?
Abans realment era més atzarosa i no es catalogava tant com ara. Tradicionalment, el mes de novembre, es feia l'operació d'espinjolar o aixetonar, paraules molt tradicionals que les estem perdent. I això volia dir que de les botes es tastava cada bota i el vi que estava més acabat, el mes de novembre, és aquell que s'embotellava ja per tenir per Nadal, perquè si no en aquella època no tenien vi per poder beure, perquè ja s'havia acabat el de l'anyada anterior. És un vi que normalment manté una mica de carbònic, una mica de gas, ja ho tindríem, és a principi d'hivern tenim aquest vi acabat d'espinjolar i aixetonar.
Parlàvem de dates abans, aquest 11 de novembre, i jo m'imagino, segur, ara m'ho confirmes, que aquí a Catalunya segur que tenim allò, un calendari, no?, una mica tapeït amb
això. Sí, realment ara, últimament, ja estan sortint moltes festes i moltes dates per celebrar l'entrada del vi novell. I alguns cellers i territoris també celebren la festa a nivell molt mediàtic i que conviden molta gent. Per exemple, si vols, t'explico algunes dates que tenim en aquest calendari.
Vinga.
L'11 de novembre mateix es fa la festa de Sant Martí, l'Institut Català de la Vinya i del Vi, l'INCAVI, celebra la Diada del Vi Novell com a institució. Tenim que el Garraf i el Baix Penedès s'associa a la festa amb el xató, d'allò de xatonar el xató.
Clar,
sí.
Sí, sí.
A l'Empordà és popular el vi novell rosat i alguns pobles, com Calonge, per exemple, fan la festa major d'hivern amb l'excusa d'aquest vi nou. A Mallorca, per exemple, se celebra l'últim cap de setmana de novembre, a Santa Maria del Camí, la festa. I a Barcelona també ara últimament hi ha algunes botigues de vins així que tanquen carrers per poder celebrar la festa del vi novell.
És a dir, interès arreu del territori per aquest vi novell, però jo tinc la sensació, Clara, que els nostres veïns francesos jo crec que amb això també s'hi dediquen i segur que ens porten molt temps per avançat, eh?
Le Beaujolais, gelé, gelé. Le Beaujolais, gelé.
Le Beaujolais, no ho diem tan bé com el cantant, però gairebé. Ens porten molt avantatge els francesos amb això del vi novell.
Déu-n'hi-do, ens porten molt avantatge en molts temes de vi, però amb el Beaujolais Nouveau, amb el que més, potser. Per ells és un ritual i és el seu vi novell, aquest Beaujolais Nouveau. Beaujolais és una zona a prop de Lió i on es fa aquest vi, que normalment només es fa amb una varietat de raïm, que és la Gamay, Gamay s'escriu. I són vins molt lleugers, molt frescos, amb molta acidesa, però es munten grans festes universitàries
Universitària?
Sí, 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 la festa universitària del Julen. O sigui, tenen ja des de fa molts anys molt ben instaurat aquesta festa, i és un vi que realment el Novell no té res d'envejar amb aquest francès, però ells saben vendre's més que nosaltres.
Jo crec que, bueno, jo crec no. Aquí tenim una ampolla de vi Novell. Què m'has portat, a veure?
T'he portat un vi Novell de la Catalunya Nord, del Rosselló, que el fa el celler Domaine d'en Jovenessy, i es diu Supernova. Amb aquest nom ja ens diu que ha de ser el més nou.
I veig un 18 també per aquí, no?
Exacte,
allò que dèiem, que hem de fixar-nos-hi.
Sí, i el que hem dit al principi és que el vi novell guarda una mica el carbònic, aquest gas. A veure si tastant-lo notes una mica.
El tasto, el tasto jo primer.
És un punt d'agulla.
Sí. Molta fruita, realment.
Molta fruita, realment sembla un suc acabat d'esprema, perquè és això, és un suc de raïm fermentat, però és com un suc acabat d'esprema.
Però anem a pensar que algú ens escolta i diu, va, jo vull provar això del vi novell. Quina diferència hi trobes així, un, dos, tres, entre això i un vi que no és novell?
Jo trobo molta acidesa, és un vi àcid, i és un vi que és lleuger, que no és allò pastós ni que s'enganxa dins la boca. És un vi que passa molt fàcilment.
Perquè a nivell de graduació com estaríem?
A nivell de graduació estem semblant una mica menys, per exemple, aquest té 10 graus i mig,
sí,
molt menys que el que estem acostumats, que són 13, 14 aproximadament, però sí que és molt, recorda molt l'aroma del raïm, recorda sobretot aquesta lleugeresa, no és aspre, és molt...
Gens aspre, és suc de fruita. Gens. A més, ara hi ha molta gent, no?, que està reclamant aquests vins negres més lleugers.
Correcte.
I no aquelles coses tan pesades.
També perquè el menjar que mengem tampoc no són aquells estofats de senglar que fèiem abans. Mengem coses molt més a la planxa, poques coccions ràpides, i ens encaixa molt millor aquest tipus de producte.
Sí, sí, sí.
En aquest cas, aquest Supernova que porto, el fan els germans Sébastien i Ventois. És un vi biodinàmic, és un vi amb molt respecte a l'entorn, a la natura, etcètera, etcètera. I bé, com he dit, de la Catalunya Nord. El Rosselló és un territori que, com que es compara amb els seus veïns francesos, sempre que és com el menys tingut de França. Però nosaltres des d'aquí ens hi hauríem de fixar molt, perquè realment els productes que tenen a la Catalunya Nord són molt semblants als nostres a nivell de vi. Sobretot a la zona de l'Empordà són vins molt, molt semblants.
I em sembla que aquest vi quedaria molt bé amb un bon pa amb tomàquet, embotit casolà, i bé, ja ho tenim tot fet.
Exacte, amb això seria perfecte.
Sí, sí, moltes gràcies, Clara Antú. Per cert, la setmana vinent parlem de vins naturals. És a dir, que escolta el programa.
Perfecte.
Que t'interessarà molt. Doncs brindem amb aquest vi i res, ens veiem d'aquí un mes, que ja serà 2019, Clara.
Ja hi haurem canviat d'any.
Sí, sí.
Salut.
Adéu.
Un restaurant caníbal a Berlín no surt a TripAdvisor. Però ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. La Magdalena de Proust.
Per mi el plat que porta el record és la truita de patates de la meva mare, perquè era la meva mare, no?
Ferran Adrià, recorda els plats imperfectes.
Sapiguen que no era ni molt menys una truita de patata perfecta. Però aquí es veu l'amor, no? Per una persona és molt més important que la qualitat de lo que menges, no? Que això passa moltes vegades, en el record que tenim, no? De quan eren petits i tal, no? Perquè era increïble, no? La majoria de vegades no era increïble. Mira, altre plat que també m'agradava molt era la sardineta petita o el boquero fregit. Tinc la imatge de la meva mare a la cuina fent-lo amb molt carinyo, però clar, per molt carinyo que fossi, lo menjava més fred, tevi, com tothom, no? A casa. És allò, la imatge amb el meu germà, el pare, la mare, no? A la taula del menjador. Més important això que tot el tema de la qualitat.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
I si sona la banda sonora d'Alícia al País de les Meravelles, vol dir que tenim aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio Toni Massanés i la seva Fundació Alícia, que sempre ens porten coses meravelloses. Bona tarda, Toni.
Hola, com estàs? Mira, Avui, si ens fixem en el que ens dona el camp i la temporada, doncs tenim porros, tenim àpid, tenim col, tenim pastanaga...
I també tenim naps, fred. I també tenim... voldríem més fred.
Bé, jo com que visc una mica més amunt, el Prepirineu, t'asseguro que jo ja en tinc de
fred. Aquest microclima de la ciutat, eh?
Sí. I amb això, amb totes aquestes coses i amb el fred, què podem fer?
Home, jo diria que una sopeta faria jo.
I tant, sopes, eh?
Sopes.
Ja sabem que l'Instagram i les sopes no són gaire amics, perquè la sopa és per definició amorfa, per això els cuiners sovint fan aquell muntatge allò decoratiu al plat i després ve el cambrer amb la gerreta i te l'acaba d'omplir,
sí,
no? Perquè,
sí, sí.
Perquè et demanem, diguéssim, que tot pugui ser fotografiable i compartible i totes aquestes coses. Però que la dictadura de la imatge en la que vivim no ens impedeixi gaudir d'aquesta inconmensurable categoria de plats líquids. Jo ja et dic que per mi la sopa és un dels màxims
dels màxims cims,
el que hem assolit com a espècie. Abans aquí es menjaven sopes cada dia, eh? I ara jo encara ho faria, com t'he dit, perquè m'encanta, per exemple, m'agrada molt el ramen, que al final és com fer una sopa de fideus però amb espaguetis.
Mm-hmm. Aquí a Barcelona l'altre dia vaig fer una cua molt llarga per menjar un ramen. Em preguntava si algú fes un restaurant de bona escudella, la gent també faria cua. No ho sé, ho deixo aquí, eh?
Jo crec que sí, si fóssim capaços d'incloure, que és una signatura pendent, en la categoria de coses que els trending han de fer sí o sí, si volen estar dintre de la... sentir-se reconeguts dintre de la tribu, no?
Sí.
Recordem, a més, que l'escudella va ser escollit l'any passat el plat preferit dels catalans, eh? I van votar tots els grans cuiners, etcètera, etcètera. Mm. Quan fa fred, bé, especialment de guts, tot i que abans era plat de diari, eh? De fet, amb menys carn d'olla, eh? No pensem només en l'escudella de Nadal, eh? Fins i tot la Societat Vegetariana de Catalunya el 1913 ja reclamava una escudella vegetariana, sí. No et pensis que aquestes coses són tan noves com ens sembla.
En una setmana, per cert, parlarem no de vegetarians, sinó que anirem un pas més enllà, parlarem de vegans al programa i res, els hi preguntaré això de l'escudella, a veure què em diuen.
Sí, que el nom de vegans i vegetarians també té gràcia, eh?
Sí, ja ho explicarem, ja.
Molt bé. Doncs bé, de totes maneres, l'escudella ha estat tan central en la societat catalana, diguéssim, no?, pel nostre país, que fins i tot el 1905 el Santiago Rusiñol li va dedicar un monòleg que venia una utopia, o sigui, és molt bo, eh?, l'escudellòmetre, val la pena revisar-lo, perquè l'utopia era que l'escudella sortia per les aixetes de casa, no?
Oh.
I llavors era el món ideal, diguéssim. Avui, per revitalitzar aquest plat patrimonial, el que hi hauria, i veig que hi ha hagut iniciatives en aquest sentit a les xarxes, no?, és que tindríem que fer una app, no?, que ens geolocalitzés i que ens digués on són les escudelles, quan valen, quin dia toquen, totes aquestes coses. Jo crec que faríem un favor, diguéssim, als nostres veïns, si amb aquesta féssim aquesta proposta col·laborativa, diguéssim,
sí, sí,
no, de geolocalitzar les escudelles.
Un mapa que rebríem amb els braços oberts i des d'aquí, res, si algú té una idea o vol afegir-hi, nosaltres li donem tot el suport del món, eh? Escolta, i què se n'ha fet de la sopa de pa?
Doncs mira, avui que també parlem de malbaratament, no? Doncs és una manera d'aprofitar, però a més és molt bona. Hi ha gent que ja no l'ha provat, eh? Ja no ho sap. Per tant,
sí, sí,
jo el que els convido és que agafin, fregeixin un all i posin quatre llesques de pa sec, una mica de brou o aigua, quatre fulles de... una branca de farigol o timó, que en diferents parts del país es diu d'aquesta manera, i tens una sopa brutal. Sopa d'all o sopa de ceba, amb formatge, un altre dia en parlarem perquè és tot un monument, o una sopa amb trossos de cansalada, el pa llescat ficat a sobre el pa, a sobre el plat i després abocar-hi aquest brou de timó per sobre, no? Que són les sopes escaldades, eh? Això ens remet, diguéssim, a també d'altres cuines germanes. Unes coses que de veritat us sorprendran per la modernitat i per la textura que tenen.
Jo crec que això, sopa d'all, sopa de ceba, sopa de pa, haurien de ser declarades patrimoni de la humanitat, eh? I a més, qui menja sopa se les pesca totes, eh?
Sí, senyora.
Quines sopes més tenim al món, per cert?
Al món podríem fer un viatge, diguéssim, una volta al món i només aniríem de monument en monument, diguéssim, no? Patrimoni de la humanitat en patrimoni de la humanitat viatjant per sopes. Per exemple, la xorba de fideus al Magrib, o la harira amb cigrons del Ramadà, o la Tom Yang Gung la sopa agri picant amb gambes, que per mi és una autèntica passada.
Fa poc.
Va, sí, vaig estar a Tailàndia, evidentment, vaig prendre-me'n més d'una, diguéssim, perquè és que s'ha de fer. A Xina fan les mítiques d'oreneta o de sopa d'aleta de tauró, però que s'ha de fer sense aleta de tauró, perquè això és una bestiesa, diguéssim, el mal que fem si ho fem així, o la sopa de tortuga, que només pot ser de tortuga si és tortuga de granja, que n'hi ha. Quan al Japó tenim, i aquí ja ens ha arribat, la sopa de miso shiro, la sopa de miso, que és molt bona, i podríem continuar, diguéssim, fins a tornar a casa, i, per exemple, amb una sopa de mandonguilles o pilotilles, amb una sopa cremada, amb la galeta amb la farina de galeta aquesta que la fa tan cremosa, que també és una d'aquestes coses que hem de menjar.
Aquí no, però a la Xina, que hi he estat fa poc, se les mengen per esmorzar, les sopes. Sopes ja al foc, però bé, primer dissabte de desembre, ja estem al desembre, i què hem de comprar avui, si és que estem a temps, o tota la setmana que ve?
Doncs per fer sopes, com dèiem, porros, pastanaga, naps, i comencen, encara que diuen que no gaire bé, perquè ha plogut massa, les carxofes. També baledes, col manresana, que ara una varietat amb poc capdell, que ara va molt bé per fer trinxat, perquè això, perquè amb el fred, diguéssim, és quan és més bona. Encara bolecs, com els fredolics, que també fan una sopa molt bona, trompetes de la mort, camagrocs, rovellons, llanegres negre. Amb els primers freds també trobem ara el grataculs, que és allò que se'n fa amb marmelada, que té moltes, és un també d'aquests superaliments, i després, és clar, raïm, pomes, peres, magranes, els últims caquis, llimones, taronges i
mandarines. Clar que sí. Quan s'acabi no sé què direm. Toni Massanés, moltíssimes gràcies. La setmana vinent tornes,
I tant.
Vinga.
Voy a recorrer esta ciudad.
A Catalunya Ràdio. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. Nyap o top.
Després de les sopes del Toni Massanés, que bones elles, arribem al Nyap o top, la secció en què decidim si un producte és una genialitat o bé és un desastre. Presenta'ns la víctima d'avui, Gerard Jubany.
Doncs mira, avui ens visita un actor i director, segur que l'heu vist, o a la tele, o al teatre, o al cinema. Ara mateix el podeu veure al Club Capitol, a l'obra Les coses excepcionals. Però atenció, perquè també ha tingut temps per obrir un restaurant de peix al barri de Gràcia, Llorito, es diu. Per tant, és un tio que la toca en tot això de la gastronomia. És en Pau Roca. Paula.
Què tal, Pau?
Hola.
Com estem?
Molt bé.
Escolta, fa relativament poc, podríem dir, que he obert el Llorito, i ha tingut molt èxit quan és una cosa ben simple, Peix, em sembla, oli, sal, pebre,
sí,
i ja està.
És així. Brasa i planxa.
Brasa i planxa, no hi ha res més, no hi ha salses, no hi ha res.
Sí, la veritat és que des de l'inici que el concepte va calar en la gent. Mira, és un concepte que jo, quan l'explicava als meus amics de Madrid, em deien, bueno, sí, ja, claro, lo de siempre. Ja, jo sí, però en Barcelona no hi ha.
No hi ha, esto.
I la veritat és que no hi ha marisqueries de barra, de tirar el cap de gamba a terra, de com es diu, els tovallons aquests de paper.
Sí, de paper, i tant, sí, que
bueno,
hi ha allà.
No n'hi ha gaires.
I com un actor acaba obrint un negoci com una marisqueria, podríem dir?
Doncs perquè ma mare ha sigut cuinera tota la vida, durant 35 anys, i ho hem amat molt a casa. El meu pare també és gastrònom, diguem, i sempre m'ha apassionat. Llavors era un somni. I va arribar un dia que vaig dir, mira, ens ajuntem uns amics i ho fem.
No estàs als fogons per això.
No puc, clar, tinc
Imagina't,
funció.
Tens funció, anem al teatre, M'ho vaig passar molt bé, he de dir, al Club Capitol, amb aquestes coses excepcionals, que bàsicament vindria a ser, com una versió dramatitzada d'un llistat de coses excepcionals per les quals mereix la pena viure i per les quals no hauríem de caure en la depressió. El menjar seria imprescindible amb aquestes coses excepcionals?
Per mi és bàsic. Jo crec que és en el que gasto més diners.
Més diners.
És bèstia, però...
Qui hi hauria al teu llistat?
De coses excepcionals.
Sí, però relacionades amb el menjar, que per això estem
menjar.
Al restaurant caníbal.
Bueno, mira, un altre dels motius pel qual vaig obrir Llorito és perquè el tipus de restaurant que més m'agrada al món són les marisqueries senzilles. Les gambes, la garota, em sembla increïble, no? El cap de gamba, de la gamba de Dènia, que és una barbaritat, que és com la de Palamós, o millor. El pop sec, que és una virgueria.
Sí, que ho feu a Llorito.
És pop assecat al sol i després fet a la brasa.
Molt bé, i a l'obra hi surten xocolatines, gelat, entrepans, un ànec pequín també.
Sí,
Gerard,
mandarines.
No serà això, eh?
No. De fet, havia pensat de portar alguna cosa relacionada amb el peix, però dic, clar, no tindrà gràcia, en sap molt. Vull dir, de fet, ja n'hem portat alguns de productes relacionats amb el peix, no gaire exitosos, eh? No han acabat de triomfar.
Com quins?
Ui, unes... Bueno, anava a dir unes angules, però és que no, allò no, no eren angules.
No eren angules, ja. I
després...
Un cefalòpodo en su tinta, que no se sap quin cefalòpodo era ni quina tinta era, vull dir, no ha acabat de triomfar.
Res que volguessis comprar, Pau, no pateixis que no...
Però, per tant, hem descartat peix i, ja que a la llista de les coses excepcionals hi surt la xocolata, hem pensat portar-te alguna cosa una mica relacionada amb la xocolata. T'agrada? La xocolata és xocolater,
sí.
Eh? Entenem?
Bueno, no sóc un fan d'aquests que menja xocolata sovint, però m'agrada.
Molt bé, doncs avui us porto oli amb xocolata, que s'entengui. Eh? No porto oli a part xocolata, sinó una ampolla d'oli que hauria de tenir gust de xocolata. Ara us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, i al final hi haurà un tast per part vostra. Hem portat unes copes magnífiques oficials homologades per fer tast d'olis i us podeu acabar de formar una opinió sobre si això és un nyap o és un producte top.
Comencem, doncs, pels tres arguments a favor.
A veure, quan parlem d'oli, podem parlar d'un producte d'origen i qualitat molt, molt diferents. Per tant, davant d'un oli de xocolata se't pot encendre un llum d'alerta a veure què em fotran aquí. Però si mirem l'etiqueta d'aquesta ampolla, veiem que ens trobem davant d'un oli d'oliva verge extra arbequina 100% de les Garrigues. Per tant, d'entrada, confiança màxima i li donaríem un punt a favor per aquest fet.
Sí, tu, a veure.
Un altre punt a favor. El segon, els ingredients. No n'hi ha cap d'estrany, ni conservants, ni estabilitzants, ni gomes de no sé què, ni aromes. Si mires la llista d'ingredients, veuràs que això porta, a més de l'oli d'oliva verge extra arbequina 100%, cacau pur amb pols, clau, canyella, sucre, llimona i sal. Ens agradarà o no, però no hi ha cap cosa estranya, en principi.
Això hi ha a favor, exacte.
I el tercer punt a favor seria la presentació del producte, no? És una cosa fineta, regladeta, que podries fins i tot regalar. I a l'etiqueta ja ho deixa ben clar, producte artesanal. Per tant, han volgut compensar l'atreviment de la barreja amb una presentació tradicional. Clar, si això mateix t'ho foten en un pot de plàstic que has d'apretar per treure'n el contingut, per exemple, ja no t'ho compres.
No. Bé, sentits els arguments a favor. Anem ara als arguments en contra, clar.
El primer... El preu, baratet, no és, eh? L'oli de xocolata, ja sé que estem parlant d'oli d'oliva verge extra i que això té un preu, però en aquest cas hi ha xocolata, altres espècies, la qual cosa converteix la despesa de 6,5 € en aquesta ampolleta de 250 mil·lilitres una mica en una aventura. A veure què t'hi trobes.
Home, 6,5 €, caret,
6,5 €, si no saps què vas a provar, doncs et pot tirar una mica enrere. A veure, el segon argument en contra. Estaria bé un apartat petitet de l'etiqueta, no?, que digués com fer-lo servir. On aplicar-ho, no? Més ben dit, aquest oli amb xocolata. No sé si a vosaltres us venen possibles usos d'aquest producte al cap, no? Però, vaja, que hi cap la possibilitat que possibles compradors pensin on fotré jo això, no? On tiraré aquest oli amb xocolata.
Mira, a mi se m'acut un.
A veure.
Amb cargols.
Ep!
Amb cargols?
Això és de gourmet, eh? Aquí hi ha molt nivell,
eh? De gourmet atrevit.
De gourmet atrevit.
Un cop ho vaig provar en un restaurant que no existeix encara, que feien només cargols a Barcelona, al carrer Atenes, que es deia Atenes. I vaig provar uns cargols de xocolata.
I a sobre
xocolata.
Hi ficaven oli?
Allò era amb xocolata.
Xocolata, eh? Xocolata. Ostres, boníssim. Bé, doncs, aquesta seria, per exemple, una idea. Que podries proposar l'etiqueta, no? I així la gent potser s'hi atreviria més. I el tercer argument en contra, hi ha un cert desprestigi, possiblement merescut, en el sector dels productes amb gust de... No? Mm-hmm. Ara em venen al cap, per exemple, vins i cerveses amb gust de maduixa, i en aquest sentit l'univers xocolata és amplíssim, no? Hi ha cervesa amb gust de xocolata, formatge amb gust de xocolata, han existit els xiclets de xocolata i fins i tot patates fregides amb gust de xocolata i tabac amb gust de xocolata. Per tant, un oli amb gust de xocolata també ens podria generar, d'entrada, desconfiança.
Què hem de fer?
Tastar-ho.
Doncs vinga.
A veure.
Pau, obre. Bueno, obre, Gerard.
Obro l'ampolla.
Clar, és que quan pensem en oli i xocolata, pensem, bueno, en un postre.
Sí.
Sí o no?
Sí.
O amb un pa amb oli i una presa de xocolata.
Copes homologades de tast d'oli, eh?
De moment, el color, com el tenim?
El color bé, no?
Bé,
no és gaire trampós.
Marró no és, hem de dir, per qui no ho vegi, que és un color d'oli, que podria ser un oli de maní.
Això ja ens agrada.
No té color de xocolata, diguéssim.
Pots provar.
Paula.
L'olor tampoc Bueno,
una mica.
Pensar seria més.
Sí.
A veure, tots dos estan fent el tast ara mateix. Estan degustant l'oli.
Ai, senyor.
No fan mala cara d'entrada. I noteu la xocolata per aquí?
És que, no sé tu. Què? Jo, la notes tu? Jo no la noto
jo
molt.
Jo no li noto ni la xocolata ni l'oli.
Ah, la va, home, eh? Això no pot ser.
T'ho juro, sí, o sigui, la xocolata només prou present i l'oli es converteix en un producte que no s'assembla a l'oli.
I tots aquests productes que diu aquí darrere que porta, que diu que hi ha
clau, no?
Canyella, sucre, un punt de llimona...
Jo el que més, la canyella, també.
Canyella.
Aquí està la cosa de que si a mi em fan un tast a cegues, jo no diria, això és oli amb xocolata, no ho diria clarament. No. Clar, si tu em... Ja m'ho estàs dient, que és amb xocolata, llavors ja l'hi trobo.
No.
Aquí el problema és on posaríem això, no? Bueno, potser sobre d'un gelat de xocolata, amb un tros de pa, una mica de sal... No ho sé, no ho sé.
Genera dubtes, eh? Bueno, Paula, comencem per tu, doncs, no? Si haguessis de situar aquest oli de xocolata en un punt entre el producte nyap o el producte top, on el situaries? Més a prop de...
Més a prop de, eh? No, no total, eh? Perquè podia fer no. Allò del psè.
No, no, si
no
és més
diria
a prop...
Més a prop del nyap.
Més a prop del nyap, eh? Pau.
Nyap, total.
Nyap,
eh?
Nyap
per
total.
Tant, ens tornem a trobar davant d'un producte...
Nyap!
Llàstima, eh? Amb lo bé que es menja el llorito i vens aquí a tastar... Oli amb xocolata.
Bueno, ara vaig cap allà,
sí,
i ho compensem.
Quina enveja. Gràcies, Pau, per venir aquí al restaurant Caníbal. No us perdeu, per cert, les coses excepcionals i t'esperem un altre dia. I de restaurador a restaurant, que és el que critica amb bon criteri Philip Rigol. Avui em sembla que ha anat a Girona.
Restaurant Maren, Gran Via de Jaume I, número 8, Girona.
L'any passat ja vaig visitar per primer cop el restaurant Maran de Girona. El porten Juan José Marqués i Ferran Ancesa, un cuiner i un cambrer que es van conèixer després d'una estada al famós bistró francès Le Baratin, on cuida l'argentina Raquel Carena. També van passar, com no podia ser d'una altra manera, per les cuines i la sala del celler Can Roca. No vaig sortir gaire convençut de la meva primera visita. Vaig trobar un excés de dolç a la cuina salada, però sempre s'ha de donar una altra oportunitat als llocs. I aquest any vaig poder tastar una cuina més centrada en els plats de gran cuina de bistró que s'inspira en el bar de vins de París i un esforç per proposar plats més agraïts pel que fa al gust. Maran té, doncs, dues ànimes que es barregen a la carta i potser també als menús degustació. En el menú de 58 euros, una mica fet a mida per nosaltres, ens va agradar molt la terrina de cap de vedella, lleugerament passada per la planxa i acompanyada d'una acadèmica salsa gribix, o sigui una maonesa muntada amb ou dur i molt vinagre, per acabar la part salada amb un esplèndid lletons glacejat amb una untuosa salsa de mantega i llimona. Era com transportar-se directament a París. Però també em van agradar altres plats del menú, com per exemple la rasada amb salsa d'oliva verda i tomàquet pacificat, o el fantàstic curumí i el seu deliciós feix sobre un tall d'una suculent polenta ben daurada, lluny de la insulsa farineta que trobem de vegades a Itàlia amb el nom de polenta. Encara es nota en alguns plats el gust del cuiner per tocs dolcencs, com l'esnou garapinyada a sobre del carpaccio de llengua, perfectament prescindible, o la crema de llimona que acompanya el tartar de tonyina per fegó. Una crema que aniria millor per fer d'un tuós fil conductor a les postres de pinya rostida, granitzat de llimona i crembol, una mica desmanegat. A la sala hem de destacar la presència afable de l'altra part del tàndem de la casa, el sommelier i maître Ferran Ancesa, que dona al Maran, també amb la seva pissarra penjada a la paret, un aire de bar de vins que rebaixa una mica la proposta massa encotillada d'un restaurant de fine dining a l'ús. Fins i tot es pot tapejar a la barra i prendre un par de copes o bé comprar beguda per endur-se. A part de la carta i del menú degustació, que van del 42 a més de 80 euros, es proposa l'interessant menú del migdia al preu molt més assequible de 19 euros.
Si passeu per Girona, doncs ja ho sabeu.
Gràcies, Rigol. I, per cert, la propina, qui li toca avui?
Avui a l'Esturgó. Per cert,
home,
felicitats.
Home, Esturgó.
Esturgó, que acaba de ser pare.
Ai, la feina que se't gira.
Tot teu.
Fa molt temps que necessito buidar el pap sobre un tema. El meu trauma infantil, els dinars al menjador escolar. Jo era dels nens que feia el completo. 5 dies dinant a l'escola. Dels 5 als 18 anys. Això són 2.275 àpats tortura. El menú d'aquella època, finals dels 90, principis dels 2000, faria infartar qualsevol nutricionista. 3 o 4 dies de fregits, barretes de lluç, calamars de la romana, croquetes i San Jacobos, una paraula que només dir-la em provoca basques. Tot això en una sola setmana! Us podeu imaginar que, a part de poc equilibrat, la qualitat era per plorar. Si això passés ara, el xicot hi podria dedicar 15 programes. I no només era immenjable, sinó que els monitors de menjador tenien l'ordre d'obligar tots els nens a acabar-se tot el que tenien a la plata d'alumini. I això, evidentment, aguditzava l'enginy dels nanos a l'hora d'amagar el menjar. Jo recordo enterrar cullerades de llenties en una planta que em quedava a prop, amagar les barretes de lluç sota la plata i posar-me les anelles del calamar com si fossin braçalets al canell. Ho penso ara i em fereixo. Quin sentit tenia obligar els nens a menjar una cosa que ni els professors s'atrevien a menjar? Per sort, aquella època va passar. Ara l'alimentació infantil és sagrada. Ni rastre de fregits, verdura o llegums gairebé cada dia. El mal record d'aquella època és tal que quan veig el menú escolar que els meus nebots tenen penjat a la nevera, m'emociono i tot.
Tanquem, ara toca digerir. La setmana vinent obrim a la mateixa hora, dissabte a les 3 de la tarda. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Enric Vidal, Gemma Safontria, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
A un restaurant caníbal a Berlín ens agrada la carn fresca. Tenim un ramader de confiança, encara que si algun client s'hi presta...